Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. En el dia en què ha estat presentat com a nou jugador del Barça, Luc de Jong. De fet, la presentació s'acaba ara mateix. El davanter holandès, que arriba cedit del Sevilla, un davanter d'un perfil diferent, petició de Ronald Koeman, que està el tècnic holandès encantat de tenir-lo a la plantilla i ara, com sempre, està per veure quin rendiment dona i quin és el paper que jugarà a la plantilla. De seguida l'escoltem i escoltarem també Joan Laporta, que, entre d'altres coses, ha confirmat que l'acord per la rebaixa salarial de Sergi Roberto està ja només pendent d'assignatura, que està feta, ha dit Laporta. El Barça, que ha informat a les darreres hores que Serginho Dest té un esquinç al turmell de la cama dreta, que es va fer jugant amb la seva selecció, amb la selecció dels Estats Units contra Canadà. No es donen el comunicat temps de recuperació, però estem només a 5 dies pel partit contra el Bayern de Munic de Lliga de Campions i sembla molt complicat que pugui arribar per aquest partit. Jornada rodona per la selecció espanyola ahir. La jornada va ser rodona, el partit ni molt menys, perquè Espanya va patir moltíssim per superar 0-2 a Kosovo. El marcador és molt enganyós perquè el combinat de Luis Enrique va patir moltíssim, sobretot en defensa, però va guanyar i, a més, Suècia va perdre per 2-1 a Grècia. Això fa que la selecció espanyola torni a dependre de si mateixa per ser primera de grup i classificar-se via directa pel Mundial de Qatar. Ara, al mes de novembre, tocarà jugar les dues darreres jornades de la classificació. Primer tocarà visitar a Grècia per acabar rebre a Suècia. S'han de guanyar els dos partits per evitar ensurts. A l'Espanyol sentirem a Leandro Cabrera, ja amb l'atenció centrada en el partit de diumenge davant l'Atlètic de Madrid. Al Girona avui han presentat Ibrahim Akebe. Dues notícies importants en futbol femení. La primera, la renovació d'Alexia Putellas. El Barça s'assegura la presència de la millor jugadora europea de l'any a la plantilla fins al 2024. I la segona és que el Real Madrid acompanya el Barça com a representant del futbol espanyol a la Lliga de Campions, després d'eliminar a la ronda prèvia al potent Manchester City. 1-1 al partit d'anada i 0-1 ahir a Manchester. En bàsquet, el Barça fa el darrer entrenament abans de viatjar a Tenerife per jugar a la Supercopa d'Espanya, dissabte semifinal contra el València, i a l'Andorra incorpora el pivot Víctor Arteaga, procedent de l'Estudiantes. I en tenis ja tenim definides les semifinals de l'Open USA. Les masculines les jugaran Auger contra Medvedev i Djokovic contra Zverev, i les femenines són Fernández Sabalenka i Raducanu Sakari. Avui comentarem la jugada amb el Dani Senabri i el Júnior Minguella, el nostre debat, i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem qui creieu que serà el màxim golejador del Barça aquesta temporada. Heu votat per Brad White, el 9%, per Luc de Jong, només l'1%, guanya de carrer, de llarg, Memphis, amb el 82% dels vots. Heu votat per Ansu Fati, el 8%. En clau espanyol, us preguntem si signeu l'empat diumenge contra l'Atlètic de Madrid. Està molt igualat això, eh? Sí que el signeu al 48%, no al 52%. El Marc Peires està al control de so, el Miguel Jorge a la producció, us parla Joan Batllori. Passen 8 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro. El nuevo Citroën eJumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
No.
Vinga, comencem amb la presentació de Luke de Jong, que acaba de finalitzar fa breus instants. Davanter holandès, com sabeu, que arriba cedit pel Sevilla, petició de Ronald Koeman per tenir a la plantilla un perfil de davanter diferent. Com és habitual, hem assistit a la signatura del contracte primer, a la sessió fotogràfica després, vestit de cura al Camp Nou amb el dorsal número 17 que lluirà, i després la roda de premsa de presentació al costat de Joan Laporta, de Rafa Juste i de Mateu Alemany. Anem cap a l'Auditori 1899, on està l'Helena Condis, que ha assistit a aquesta presentació. Helena, què tal? Molt bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Acaba d'acabar-se això, no? Fa res, un parell o tres de minuts.
Sí, tot just fa uns segons acaba de sortir la dona de Luke de Jong i el seu bebè Cody, de només 6 mesos, que l'han acompanyat primer a la gespa quan ha posat amb la samarreta del Barça i després en aquesta roda de premsa. També hi eren els seus pares, els seus sogres, els seus representants, els seus advocats. Tothom ha volgut venir a recolzar a Luke de Jong en el dia que és el més important, ha fet el pas més important a la seva carrera. Acaba de dir en una roda de premsa íntegra en anglès. Jo esperava que digués algunes paraules en castellà, però sí, no s'ha atrevit i ha mantingut l'anglès. Com a anècdotes, a la gespa, com és habitual, ha sortit. Avui ho ha fet amb la nova samarreta del Barça, la de la Champions, que just es començava a vendre aquest matí a la botiga, em diuen que està arrasant, amb el dorsal 17 a l'esquena. Ha trepitjat per primera vegada una catifa just a la sortida del túnel de vestidors, amb la mítica frase de Johan Cruyff, salit i disfrutat, i després vestit de cur, amb aquesta nova samarreta, s'ha atrevit primer amb els tocs de pilota amb els peus, després amb el cap, ens ha demostrat que és la seva especialitat, i s'ha fet un petó a l'escut perquè els mitjans gràfics li demanaven, s'ha fet també una fotografia amb el seu bebè de 6 mesos, amb el Cody, amb la seva dona, i el president Laporta ha aprofitat per regalar-li una samarreta pel seu fill, i s'han fet també la fotografia amb la samarreta i el seu bebé i la seva dona a la gespa del Camp Nou, on hi havia, per cert, a banda dels periodistes, uns 50 aficionats que són els que estaven fent el tour del Museu del Barça i han pogut veure aquesta presentació de Luke de Jong des de les grades de l'estadi.
Mira tu que bé. Doncs vinga, escoltem el protagonista del dia, Luke de Jong, que parlava així sobre la seva arribada, el seu aterratge al Barça.
Few days went really well. It was they welcomed me really good and into the team. What the president said is like more than a club, it's like a real family. I felt it directly when I came here, and yeah, I also have a good relationship with the mister from the national team, of course. So
con el mister ya del equipo nacional ya nos conocíamos, con lo cual fantástico jugar con ellos y estar en el equipo. Como he dicho antes, mis colegas son majísimos y me han dicho cualquier cosa que necesites, nos lo puedes pedir. Me siento que me han dado una muy, muy cálida bienvenida. Gracias.
Està molt a gust de Jong en aquests primers dies al Barça, al vestidor, encara ha de conèixer molts companys, els internacionals que han estat els darrers dies amb les seves seleccions, i se li ha preguntat també sobre la seva relació, la seva connexió, sobretot el terreny de joc que pot tenir amb Memphis Depay. Tots dos ja havien coincidit fa anys al marge de la selecció holandesa al PSV Eindhoven, i allà la connexió va funcionar molt bé.
I have a really good relationship with Memphis.
Tengo una muy buena relación con Memphis, del equipo nacional. Lo conozco ya de Países Bajos, de Holanda, y habíamos, bueno, jugado juntos con una muy buena conexión, nos entendemos muy bien, sin palabras. Utilizamos el lenguaje del fútbol, con lo cual espero que tengamos la misma conexión aquí en el Barça con Memphis. Como he dicho, Frankie, pues lo conozco bien, y en tanto que delantero yo creo que está muy bien, ¿no?, tener tanta calidad por detrás para que, bueno, te ayuden en el frontal del campo.
Entre Luke de Jong i Memphis Depay van fer fa alguns anys al PSV Eindhoven, en una sola temporada, entre totes les competicions, 54 gols, que està molt bé. I per acabar, escoltarem a de Jong responent a la pregunta si està llest ja per jugar, si cal, el proper dimarts contra el Bayern.
I'm feeling really...
Me siento muy bien. Si tuve una lesión en la rodilla, una lesión complicada, 2 meses de recuperación, y ahora llevo 3 o 4 semanas ya de entrenamientos con el equipo. Me siento en forma, me siento preparado, con lo cual No sé qué planes tiene el míster para el próximo partido, pero yo me siento preparado, espero estar más fuerte y más en forma para el próximo partido. Los planes para el míster, pues yo creo que se mantendrán parecidos a los del equipo nacional. Yo creo que quería un delantero un poquito diferente, ¿no?, a los que ya tienen el equipo, para cambiar un poco de táctica. Y creo que el tipo de juego que quiere yo puedo dárselo, y ojalá todo vaya bien. Y no sé qué planes tiene el míster para el jueves, habrá que preguntárselo, para el martes, perdón, habrá que preguntárselo a él.
Sí, el partit és dimarts. Al marge del que hem sentit, de Dejong, alguna frase més, Helena?
Bé, ha confirmat el que ja va dir Koeman, no?, que a principis d'agost és el tècnic qui aixeca el telèfon i el truca per dir-li que estigui preparat, perquè està pensant en incloure la plantilla, perquè vol un perfil de nou diferent i vol provar una tàctica nova, i evidentment Luc de Jong diu que és una oportunitat única i que no la volia deixar escapar. En tot moment l'hem vist molt feliç complint un somni, ha dit ell, que és el que al final diuen tots els futbolistes quan arriben. En el cas de De Jong és una sessió. No ha volgut dir si veu que es pot allargar aquesta sessió. En qualsevol cas, ha deixat clar que treballarà al màxim per donar-ho tot pel Barça.
Al costat de Luc de Jong, el president del Barça, Joan Laporta, que ha donat una notícia. Ha dit que el pacte per la rebaixa salarial amb Sergi Roberto està ja només pendent de signatura.
Progressa molt bé, està ja acordat, i em sembla que està pendent de signatura ja, perquè ja ho vam acabar de tancar i ara falta acabar la documentació, però en principi ja està fet. El Sergi Roberto, en aquest cas, que com els altres capitans, el Piqué, el Sergi Busquets i el Jordi Alba, que han fet aquest gest de suport al club en aquests moments d'una gran dificultat econòmica, i insisteixo, per mi són uns gestos els que han fet que no els oblidarem mai, perquè és un gest de barcelonisme sense precedents, i per mi s'han convertit, ja ho eren, però encara més en uns herois del Barça.
Doncs ho ha donat per fet Laporta, Helena, pràcticament.
Sí. Li he preguntat a l'entorn de Sergi Roberto, perquè just quan sortien aquelles imatges al golazo de gol del futbolista abandonar les oficines del Camp Nou, ens deien que la renovació anava per llarg. En qualsevol cas, avui el president ha dit que està acordat el pacte per la rebaixa salarial, per l'adequació del sou també del capità que faltava, de Sergi Roberto. Ha destacat el treball excel·lent que ha fet Mateu Alemany i que han fet els executius del club, perquè s'ha aconseguit baixar la massa salarial del 110%, representava el 110% del pressupost, i amb rebaixes, adequacions i sortides actualment està al 80% i pot acabar baixant fins al 70%.
Molt bé. I també sentirem a Mateu Alemany, que també ha estat a la roda de premsa de presentació de Luc de Jong, i ha parlat sobre l'últim boig dia de tancament de mercat al Barça.
Bueno, podríem parlar de molt de jugadors, perquè és clar que els darrers 2-3 dies de mercat, en previsió del que pogués passar, nosaltres vam obrir gestions a diferents mercats i a diferents tipus de jugadors que ens poguessin ajudar a la part ofensiva. No m'agradaria parlar de jugadors que juguen a altres clubs i que no estan aquí, i per tant pot ser un dels noms, de molts de noms que se varen fer coses per saber, com és obligació nostra, juntament amb el Ramon, de la Secretaria Tècnica, tenir controlat el mercat, tenir controlades opcions i controlades situacions per lo que pogués passar. Haguéssim pogut passar moltes coses, va passar una, i la nostra elecció final, jo us puc dir que ja estava previst i pactat amb l'entrenador que fos en Luc de Jong.
La pregunta anava per Dani Olmo, si també es va parlar amb ell el darrer dia. Ha driblat una mica Mateu Alemany, però ja us vam explicar aquí que sí, que el Barça havia contactat també en l'últim dia de mercat amb Dani Olmo. De Mateu Alemany, algun titular més, Helena, que vulguis destacar?
Doncs ha explicat el cas de Collado. Diu que han demanat a la federació que reintegrin els efectes de la baixa, perquè finalment no es va produir la sessió al Sheffield, i si ho accepta, si la federació accepta aquesta petició del Barça, l'ex Collado tindrà opcions de quedar inscrit amb el Barça B o amb el primer equip. Si no, encara doncs estaria temps de buscar-li una altra sortida en un altre mercat. Després també, no sé si ara escoltarem a la porta, però mirat la porta a Mateu Alemany quan se li ha preguntat directament per la renovació de Dembélé. Ha dit que el director de futbol està organitzant ja una reunió amb el representant de Dembélé, que la relació és molt bona, que se sent molt estimat, Ousmane, que de fet s'ha quedat amb el número 7 aquesta temporada i que té moltes ganes de tornar als terrenys de joc.
Molt bé, de l'acte alguna cosa més, Helena, o pentinem una mica l'actualitat esportiva del Barça?
La Porta, que competiran per guanyar, ha tornat a dir que comenté tot el seu suport, que li otorguen tot el poder al terreny esportiu i que si en algun moment s'ha extralimitat intentarà corregir-ho perquè ell se sent molt còmode amb Koeman i espera que sigui també recíproc i que està molt satisfet amb el tancament de mercat i li ha donat tot el mèrit als executius, a Mateu Alemany i al seu equip. Tot el seu reconeixement, ha dit, a aquests treballadors incansables.
Perfecte. Doncs un parell de punts de l'actualitat esportiva, que l'equip continua treballant, Helena, preparant el partit contra el Bayern del proper dimarts, partit al que molt difícilment pràcticament hauríem de descartar Serginho Dest, no?
Té un esguinç al turmell dret, avui ha començat la seva recuperació, es va lesionar amb la selecció d'Estats Units i veurem, de moment encara no se'l descarta, està treballant en la seva recuperació, no és un esguinç greu, des del club i fent un comunicat sense especificar el temps de baixa, jo encara no el descartaria en cas de que no arribi, veurem si Sergi Roberto està en condicions perquè també sortia d'una petita lesió, aquesta fissura costal, si no podria jugar Mínguez a la seva posició, Ansu Fati, calma.
Que ningú s'alarmi amb Ansu Fati.
No, màxima prudència. De fet, ahir no va participar en l'amistós contra el Prat, perquè es volen en peus de plom. Segurament no se l'esperarà fins al mes que ve, quan farà gairebé un any des que es va lesionar amb 3 operacions al menisc. Per tant, màxima prudència amb Ansu Fati. I el que sí que estarà disponible, Gerard Piqué, que ja entrena amb el grup, pendent de rebre l'alta mèdica.
Perfecte. T'agrada aquesta samarreta que el Barça lluirà en el partit contra el Bayern o què? És complicadeta, és complicadeta.
Sí, a mi no em motiva massa. És veritat que té detalls a la ciutat de Barcelona, que sempre és bonic, no? Veure la teva ciutat com un símbol a la samarreta del club. Però a mi no m'acaba de convèncer. A mi no, però els aficionats que es veu que sí, perquè ja et dic que avui l'han començat a vendre a les 10 del matí a la botiga del Barça, d'aquí del Camp Nou, i he preguntat a diferents dependents i m'han dit que està arrasant, que té molt d'èxit, que la gent només preguntava per aquesta samarreta i sobretot pel dorsal que demanen és pel de Luc de Jong, pel de Luc de Jong perquè l'estic veient aquí, pel de Memphis Depay, pel seu company a la davantera, que és qui està actualment venent més samarretes.
Sí, sí, és el nou ídol de l'afició indiscutiblement. Condis, ho deixem aquí de moment, seguim en contacte, moltes gràcies, eh?
Perfecte, bona tarda.
Bona tarda, tanquem línies amb l'Auditori 1899, de seguida abordem l'actualitat de la selecció espanyola.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Encarar mano a mano, Ferran busca espacio para la pierna derecha, le va a pegar el chuto a Ferran.
Ya está.
Fuera de juego. Miguelito, que gritan los anchos, hombre.
Yo lo he visto bastante claro, que
más vale que nos lo den, porque encima esto
va. ¡Gol! ¡De España! ¡Gol de Ferran! ¡Marca España! ¡Ferran nos vuelve a arreglar el partido! ¡Marcó Ferran! ¡Marcó España! ¡España 2! ¡Kosovo 0! ¡Colorín colorado! ¡Afortunadamente este partido se ha acabado!
Esto ha sido como un parto y de los de complicaciones. Y nos ha costado desde el principio. Hemos tenido muchos fallos en pases fáciles que sufríamos porque podíamos darle aire al rival y bueno, hemos tenido acierto en algunas de las ocasiones, tampoco demasiado claras, y al final nos llevamos los tres puntos, que depende de nosotros, no significa que se vaya a conseguir, con lo cual ya llegará el tiempo en noviembre para afrontar esos dos partidos y será complicado.
Ho comentem amb Iñaki Cano, des d'Esport U. Iñaki, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Joan.
Buenas tardes. Bueno, lo definía yo creo muy bien Luis Enrique. Fue un parto el partido de ayer, ¿eh, Iñaki?
Pero un parto malo, además. Porque además el niño, bueno, el niño al final ha salido medio guapo.
Pero de milagro.
Gracias a la intervención del cirujano griego. Sí. Pero vamos, fue un partido... A mí esta selección, sinceramente, no termina de convencerme, pese a todo lo que sucedió en la Eurocopa, que medio nos ilusionó, pero no termino de encontrarle la gracia.
Sí, hay que asumir contemplar que seguramente Iñaki, decirlo claro, no estamos ante la mejor generación de futbolistas que ha tenido España, ni mucho menos. Que hay mucha gente joven que igual en dos o tres años es una selección con más cuajo y que puede optar a más cosas, pero que ahora mismo... Bueno, esto es lo que hay, y los partidos, todos, cuesta mucho sacarlos adelante.
¿Sabes lo que pasa? Y me molesta por la nueva generación de futbolistas, que son muy buenos.
Son buenos.
Pero no terminan. Quizás el problema está en nosotros, en que venimos de ser campeones del mundo.
En el listón.
Ya ha pasado un tiempo, ¿eh?
Claro.
Ya ha pasado un tiempo. Pero venimos de ser campeones del mundo, de Xavi, de Iniesta. Es que esto al final pesa mucho. Pero yo, sinceramente, a mí me faltan jugadores, me falta alegría en el juego, me falta tirar de vez en cuando a puerta, me falta hacer gol. No podemos sufrir ante una selección como Kosovo.
Ayer defensivamente Iñaki fue tremendo el sufrimiento, ¿eh? Concedió muchísimo España, ¿eh? Muchísimo.
Es que ayer tenemos un jugador que las enchufe, no digo Haaland ni Lewandowski, digo uno que las enchufe y nos colocan tres. Y esas cosas yo creo sinceramente que tenemos que hacer una mezcla de veteranos y de noveles que tienen que darle pozo. No podemos tener una defensa que sufra tanto ante jugadores como los de Kosovo. Sí. Hombre, ahora parece que gracias a lo de Grecia vamos a estar con una oportunidad de ir directos al Mundial y luego ya veremos. Pero por medio vamos a tener un problema. Y es octubre y la Nations League.
Sí.
Que como salgamos rebotados de ahí... como dice Luis Enrique, que se pasa el día llorando y mira que le quiero, pero está más pendiente de lo que decimos de la selección que de mejorar el juego de la selección, seguramente, como no ganemos la Nations League, porque estamos obligados a ello, habrá movida, y esa movida a ver cómo la lleva Luis Enrique.
Sí, sí. Es verdad que el panorama es evidente que mejora después de los resultados de ayer, pero no está hecho ni mucho menos, porque ganar en Grecia, tal y como está la selección, Iñaki, fácil tampoco va a ser, ¿eh?
Es que los griegos, aunque les estemos dando, la gran mayoría le están dando por... Es que no juega. Me refiero, no es que no juega al fútbol, sino que no cuenta para la clasificación, ¿no? Es que los griegos, con los partidos que le quedan por delante...
Se puede meter.
Se puede meter en noviembre, sí, cuando juegue España contra Grecia en Grecia, se puede meter en el ajo, ¿eh? Sí. Y nos puede dejar fuera Grecia y no Suecia, que es el último partido de la fase de liguilla de este grupo. No lo tenemos nada claro. Sí. Y luego, sinceramente, ir a la repesca es... Ya sé que son dos partidos, una semifinal y una final.
Sí, sí.
Pero hay que ganarlos, o sea, no me genera confianza, yo no sé a vosotros, a mí no me genera ninguna confianza esta selección.
No, los resultados están ahí. Y termino, cuando todos haríamos nuestras convocatorias y nuestras alineaciones, cuando has dicho antes, a mí me faltan jugadores, dime un par de ellos que tú crees que según tú tendrían...
Hombre,
que estar seguro ahí en las listas.
Viendo cómo está la selección, yo creo que... Está convocado, pero no juega. Albiol tiene que ser titular.
Ya.
Porque porque está en un momento de forma magnífico. Tenemos que llamar a Iago Aspas, que está funcionando muy bien en su equipo. Yo no voy a decir nada del Real Madrid, porque si no lo pone antes Zidane y ahora Ancelotti, yo no voy a pedir que vaya un jugador que no está participando, pero sinceramente lo de Nacho comparado con alguno que está yendo no me parece que sea peor de no llevarle. Y luego, sinceramente, para el ataque, el mencionado Iago Aspas, para mí tiene que salir y tienen que jugar. Y esta es una historia mía particular. No puede el delantero centro estar constantemente de espaldas a la portería haciendo de pivote como si fuera un jugador de fútbol sala. Uh-huh. Hablo de Morata. Tenemos que jugar un poquito de cara a la portería y tenemos que rematar. Y tenemos tíos centrales, pero no tenemos nadie que remate porque los tiene todos fuera. En fin, yo creo que es un concepto que se tienen que sentar y tienen que hablarlo. Y aconsejarle a alguien. En su momento ya le aconsejaron con el asunto de Leo Messi y el Fútbol Club Barcelona y se ganó un triplete. Por lo mismo ahora tiene que venir también el mismo que le dijo, oye, que Messi tiene que jugar a hablar con él para la selección. No lo sé.
¿Aquel fue Xavi?
Pues lo mismo le tiene que llamar Xavi.
A ver cómo acaba la historia. Lo comentaremos, Iñaki. Un abrazo como siempre. Gracias.
Un abrazo y ojalá estemos en el Mundial.
Ojalá, un abrazo. Bona tarda, Phil.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Què més va passar ahir? Aviam.
Doncs mira, que es va clarificar una mica el grup d'Anglaterra, tot i l'empat davant de Polònia, 1-1, golejada d'Albània 5-0 davant de San Marino. Ara Anglaterra 16 punts en 6 partits, Albània 12 en 6 partits, i es va clarificar també el grup d'Itàlia. 5-0 van guanyar els italians davant de Lituània. Suïssa no va passar de l'empat a 0 a camp d'Irlanda del Norte, per tant, ara Itàlia 14 punts en 6 partits, Suïssa 8 en 4 partits. I una llàstima, lo d'Andorra, perquè va jugar molt bé el Puskas Arena a Budapest, però un mal començament de partit els hi va condemnar a la derrota. 2-1 es lamentava el seleccionador Koldo Álvarez.
Nosaltres crec que no s'ha costat massa ajustat, crec que hem regalat 20 minuts aquest partit i crec que hem sigut capaços de competir els 70 següents. Crec que hem competit d'una molt bona manera i crec que ens ha donat per emportar-nos alguna cosa, no? La pena és que bueno, per petits detalls avui no som capaços d'emportar-nos un punt.
S'acaba el calendari europeu, però continua el sud-americà. Aquesta matinada, nova jornada en aquesta fase de classificació del continent sud-americà, amb els, per ordre, Paraguai, Venezuela, Uruguai, Ecuador, Colòmbia, Xile, Argentina, Bolívia i Brasil, Perú. Roda de premsa d'Escaloni encara marcada per l'escàndol en el partit que havien d'haver jugat contra el Brasil. Després d'aquesta aturada, diu Escaloni, ens hem de seure i parlar.
Després d'esta fecha con Bolívia, hay que replantearse un montón de cosas, porque no puede pasar lo que pasó con la sesión de jugadores, con algunas selecciones que se han quedado sin sus jugadores, con otras que vinieron, en el caso nuestro, y después tuvimos que devolverlos. Son cosas que hay que sentarse otra vez, y si tiene que volver a pasar esto, hay que tomar una decisión.
Doncs millor que no passi, perquè ja l'escàndol seria majúscul.
3:33, de seguida obrim el debat a Esportscope amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella.
Esportscope, un equip guanyador. Informació, opinió, debats, protagonistes.
El tècnic del Prat és un clàssic de les nostres banquetes, el Pedro Dolera.
Hem gaudit d'un matinal de futbol especial, lògicament, no sempre jugues contra el Barça i a les seves instal·lacions.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, obrim el debat amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
Bona tarda. I amb el Júnior Minguella. Què tal, Júnior?
Bona tarda, amics.
Bona tarda, què tal?
Bé, aquí estem. Avui fa molt bon dia,
sí.
No?
Sí.
I bueno, estem tranquils, sense que el nostre equip hagi fet un mal resultat o un mal estil de joc. O sigui que, bueno, parlem del Barça, no?
Correcte. Cap de setmana sense patiment.
Tranquil·litat.
Sí, sí.
És millor que descansi el Barça el cap de setmana o creieu que hagués estat millor que hagués jugat? Perquè, home,
Per la nostra salut mental o pels jugadors?
Per la nostra salut mental.
Home, per la nostra salut mental... Jo, per mi, millor que descansi, perquè sí. Aquest
que
any...
Ve el Bayern, Junior?
Per això, que descansi i agafi forces. Jo que aquest any és com un Covid-3. O sigui, anem passant onades, no?, de temporades de tal, i estic pensant en un Covid-3, no?, transició... I aguantar i passar la temporada de la millor manera possible. Els meus amics, que són tan culers, els típics xats de col·legues i tal, em diuen, ostres, aquest any ens classificarem per la Champions, potser és millor que no ens classifiquem i guanyem l'Europa League i tal. Sí, i tal. Els debats que sento avui dia de Barça són aquests. Sí. És molt greu.
No, en això no estic... Vull dir, si jo estigués al teu grup de xat d'amics, també...
Ja em vaig encarregar de posar-los a puesto, eh?
Ja, així m'agrada. Però jo sí que et dic que preferiria estar més rodat de cara al Bayern. O sigui, el Barça, normalment, quan ve d'aturades de seleccions, ve una mica amb l'empanada i els primers minuts no s'entera molt i tal. Llavors, jo preferiria un partit de Lliga, encara que sigui un rival tan dur com el Sevilla i tal, preferiria això abans que directament enganxar-te amb el Bayern. Però, escolta, és igual, eh? Vull dir, no és la fi del món, tampoc.
Sí,
el que em fa ràbia, saps què, Joan? Que estarem moltes jornades amb allò de... No, al Barça li queda un partit i has de sumar 3 punts. Això fa molta ràbia.
Sí, que es desordena molt la classificació i tal. I a més, si jugaves ara contra el Sevilla, clar, Sevilla tenia... És trist, però tenia 3 baixes i tu només perdies Araujo. Des del punt de vista del partit contra el Sevilla, quan te'l trobis més endavant serà pitjor.
Sí, ho tens tot pensat, eh? És molt carronyero això que dius, però sí, és completament cert.
Però com han canviat, Júnior, les coses, que ja el virus FIFA perjudica més el Sevilla pràcticament que el Barça, eh? T'has fixat?
Sí, és significatiu.
Oi?
És bastant significatiu. Bueno, és una mica l'anàlisi que anem fent, no? Que la plantilla es va anar fent gran des de fa anys, no hem trobat els substituts adients i arribem al punt que, doncs això, el Sevilla doncs, té més internacionals i està més afectat que nosaltres. Tot i així, el punt positiu que jo li veig és que per fi no, hem fet una bona incorporació amb el Depay, està donant bons resultats i és un clau al que agafar-te.
No, indiscutiblement, està Dani on fire aquest noi ara mateix. No sé si serà... Home, si manté aquest nivell... serà sensacional, però no ho sé.
Si juga cada partit com ha jugat qualsevol dels tres que li hem vist en competició oficial, jo signo on s'hagi de signar, i és molt adient la pregunta que feu avui, perquè és veritat que els dos màxims golejadors del Barça ja no hi són, que són Messi i Griezmann.
Clar.
I si tu preguntes qui farà els gols aquest any, és que l'altra gran esperança que tothom té no és que estigui lesionat, és que està molt lesionat, com és Ansu Fati, que està recuperant-se i tornarà i tal, però ja tornarà a l'octubre. Llavors, és lògic que els nostres oients votin Memphis com a possible màxim golejador aquest any, perquè no hi ha un altre.
I Luke de Jong farà molts gols, creus, Junior, o què? O pocs?
Home, la veritat... No ho sé, no vull opinar ni bé ni malament de Luke de Jong abans de que debuti amb el club. Vull dir, havíem de donar un punt de credibilitat i creure que hem fet bé les coses i que han signat un gran jugador. De moment... pel seu historial i estadístiques doncs no són gaire favorables, però li hem de donar un vot de confiança. I de totes formes, jo crec que sense el Leo i grans jugadors destacables que acaparen normalment els gols i les accions d'atac, doncs ara el que hem de buscar és més un repart de gols per joc d'equip, vol dir que estigui més repartit entre tots els jugadors i arribar a fer la mateixa quantitat de gols que es feien en els anteriors anys.
Jo no tinc molta confiança, de fet tinc zero confiança en Luke de Jong, però no estic d'acord amb els nostres oients que el voten per sota de Braithwaite. Jo crec que això tampoc... Vull dir...
L'han votat un 1%, eh?
Clar, jo crec que només pel fet que és Koeman l'entrenador, jo crec que al final de l'any és possible que Luke de Jong, no sé quants, però vull dir, potser farà 6 gols o 5 i Braithwaite 2 o 3. Vull dir, és que no... Jo crec que de Jong tindrà més rendiment que Braithwaite, ja ho espero.
Sí, s'ha de veure quin és el seu rol, s'ha de veure quin protagonisme agafa, si és molt o poc, no ho sé. Perquè quan estiguin tots bé, tots a bon nivell, per vosaltres quina ha de ser la davantera
Memphis,
del Barça? Els tres davanters del Barça.
Memphis, Dembélé, Ansu Fati.
Sí, jo estic d'acord.
Sí, és la més natural o més adient o de sentit comú. El que passa que hem de veure sobretot com torna i quan torna l'Ansu, en quines condicions. Jo no forçaria que tornés per tornar-se a lesionar. Normalment, quan tens lesions d'aquesta mena, has de recuperar la musculatura, i quan comences a jugar és normal tenir cadenes de rotures fibrilars en els músculs que compensen l'esforç que no està fent o que ha perdut el to muscular, doncs, el genoll en aquest cas.
Sí.
Llavors hem de tenir paciència, no esperem ara l'Ansu que tanqui ens resolgui totes les paperetes. Llavors, doncs, jo crec que per això hem fitxat el De Jong, però bueno, també tenim a l'amic del Leo, que s'ha quedat aquí, que en principi no ho
hem de fer. És veritat, punt, és veritat. No? Sí, sí. El podíem haver posat a la llista, Dani, però és que com només caben 4,
hem
prescindit del punt.
Jo crec que fins que no estigui el punt jugarà a Breakway.
Un dia que pregunteu qui farà més streamings, més entrevistes, més, llavors sí, el Kun Agüero el votarem tots, però de moment poc a poc.
Torno al Bayern. Fa por, Dani?
A mi no em fa por perquè no és eliminatòria, o sigui, perquè no és a vida o mort. És una fase de grups i jo entenc que el Bayern, el més normal és que passi primer i el Barça segon. Ara, el Bayern com a equip en un partit, sí, clar que fa por. Ens va fotre 8 amb Messi i Griezmann. Sense Messi i Griezmann, no, això no és matemàtic, no funciona així, però vull dir, se suposa que ets més feble encara. En qualsevol cas, repeteixo, si fos una eliminatòria estaria amagat sota el llit, però com és la fase de grups, estic tranquil.
Sí. Home, diuen els que el segueixen, Júnior, que no està tan bé ara al Bayern com fa un any.
Correcte.
Però en fi.
Però tot i així, té més, bueno, jo crec que té més fortalesa com a equip al Bayern actualment que no al Barça.
Sí, sí, totalment.
I coincideixo amb el Dani que això és una lligueta, llavors doncs, ja tens en ment que no ets al Barça d'altres anys, i que pots perdre. També podries donar sorpresa i guanyar, però estàs en aquesta posició de dir, mira, com que sabem que tenim pitjor equip i lo normal és perdre, si guanyem és una alegria. I si perdem, doncs ja ho tenim assumit. Per això insisteixo que dintre de la meva mentalitat és com un Covid-3. Llavors, doncs, no patim tant.
Okay. Com et protegeixes, amb aquesta filosofia?
Jo m'haig de protegir perquè amb el Barça pateixo psicològicament moltíssim.
Sí, sí.
No, està bé jo crec que aquesta temporada està bé, no sé si tothom serà capaç de fer-ho, però està bé assumir que, bueno, que hi ha el que hi ha i que aquesta temporada el nivell d'exigència ha de baixar. No se li pot demanar
vosaltres,
vosaltres
que teniu bons contactes amb aquesta junta, i crec que ens van escoltar quan els vaig xivar quina era la tàctica del discurs que havien de fer amb el tema econòmic quan feien volar coloms, ara els hi heu de dir, o si ens escolten, que la tàctica d'aquest any és que aquest és un any de transició, tot i que no ho haguem dit, i que l'any que ve fitxarem el Haaland per contrarrestar l'Mbappé. Llavors, clar, la gent ja es queda un any tranquil·la, passi el que passi.
I després no ve Haaland, et cremen, bueno, et cremen després, viu, però...
Sí, clar, però quantes
salves l'any, de moment.
Dani, quantes coses han dit que no han complert
sí,
i anem tirant la pilota endavant. Doncs al final és mantenir viva la flama del barcelonisme i que la gent no s'enfonsi com m'enfonso jo veient aquest club.
Aquesta, anem pel pedregar, no? Ara em sona la frase de... Aquesta mentalitat, però, la podem tenir tots ara i tal, però tots sabem que quan arribi el mes d'abril, maig, tothom voldrà guanyar, tothom es farà il·lusions, encara que et toqui el Bayern, és igual, tothom pensarà, i sí, tal, i llavors vindran les decepcions, és normal.
No, bueno, tot dependrà de la quantitat de gent que pugui anar al Camp Nou. I tot i així, Covid-3 fa que mica en mica puguem tornar al Camp Nou, llavors la gent està tan entusiasmada a tornar al Camp Nou que se n'oblida ja de si guanyem o perdem. Per això dic que el discurs ha de ser any de transició, tot i que ho hagin negat des de les eleccions, i l'any que ve portarem el Haaland. I si no, Nevero, ben trobato.
Ho anem comentant, amics. Ho deixem aquí de moment. Dani Júnior, gràcies,
A vosaltres.
Una abraçada.
Una abraçada, que vagi bé. Seguim.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
We'll be right back. Un minut i arribem a 3:15. Abordem ara la informació de l'Espanyol, que sí juga partit de Lliga aquest cap de setmana. I quin partit? Quique Iglesias, bona tarda.
Joan Ballori, bona tarda.
S'apropa ja el partit contra l'Atlètic de Madrid, que tenim ganes de veure aquest partit, eh?
Sí, amb Sergi Gómez de baixa per sanció, i hem de buscar un company de defensa a Lele Cabrera, i és a Saigui Calero, o jo penso que serà David López, deixant el lloc al seu centre del camp a Keidi Vare o a Morlanes, acompanyant Sergi Darder. Avui, precisament, Lele Cabrera en sala de premsa, exjugador de l'Atlètic de Madrid, no va triomfar allà, però va entrar a Espanya per la porta de l'equip de Simeone, i Cabrera encara li dona voltes al que va passar a Mallorca. Interessant reflexió del que no ha de tornar a passar si l'Espanyol vol guanyar un partit.
Es bastante sencilla, es que si no estamos a nuestro 100% a nivel mental y predispuestos a en todo momento correr por el compañero y a realizar esfuerzos y a tal, nosotros y cualquier equipo, creo que en esta categoría podemos pasar de ser un buen equipo a ser un equipo vulgar. Entonces, en la teoría no teníamos dudas, pero lamentablemente se llevó a la práctica.
Respecte, evidentment sí, però por no, ni a Luis Suárez, ni a Griezmann, ni, en definitiva, al campió de Lliga. Parla Lele sobre el rival de diumenge.
El hecho en particular de jugar contra el campeón de Liga es una motivación. Y bueno, llevamos 15 días preparándonos para este partido y la verdad es que tenemos muchas ganas de que llegue el fin de semana y bueno, poder jugar, poder disputar y ojalá poder conseguir nuestro primer triunfo de la temporada.
El club treballa per aquesta mateixa tarda. Joan, fer oficial que tot el que hagi demanat una entrada per diumenge la tindrà, és a dir, que 15.000 espectadors per diumenge al migdia a Cornellà Prat. A Cornellà Prat serà l'entrenament de demà. 15 minuts oberts, ja hi serem, per escoltar després, en roda de premsa, l'entrenador Vicente Moreno.
Hi ha molta gent que signa l'empat diumenge, el 48% dels que han votat, eh?
Home, ja conec jo el Percal. Sí, però clar, algun dia haurem de guanyar, perquè d'empat en empat acabes a la cua. I després cal anar a Sevilla i a Betis, dos partits seguits, dos desplaçaments fora, cal rebre l'Alavés, l'Espanyol algun dia haurà de guanyar, però, home, l'Atlètic de Madrid són paraules majors.
Molt bé, demà dedicarem molts minuts a parlar del partidàs de diumenge a Cornellà al Prat entre l'Espanyol i l'Atlètic. Quique, gràcies.
A tu, Joan, xau.
Fem ara un apunt del Girona, que hi ha hagut presentació també aquest matí. Han presentat a Ibrahima Kebé. Paula Pera, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs sí, avui s'ha fet roda de premsa d'Ibrahima Kebé, que ha renovat amb el Girona fins l'any 2024, amb el que és el seu primer contracte professional. El jugador ha expressat la seva felicitat per seguir vestint aquesta samarreta i diu que el seu futur és a Girona.
Es que la verdad estoy muy contento aquí. ¿Sabes? Desde el día uno, el club, lo que ha hecho el club, estoy muy agradecido con el club. No ha sido fácil. Ha habido momentos que estaba difícil para mí y el club ha siempre aceptado por mí. Me gustaría hacer carrera aquí, subir con el equipo en primera, ¿sabes? Es un sueño que queremos todos, pero me gustaría hacer carrera aquí, sí.
El migcampista de 21 anys fa dues temporades que ajuda l'equip blanc i vermell en fitxa del filial, però amb aquesta renovació, que és també una millora de contracte, passa a tenir fitxa i dorsal amb el primer equip. El president del Girona, Delfí Geli, l'ha acompanyat en aquesta roda de premsa i ha demanat paciència als aficionats amb l'aposta pels jugadors joves de la casa, que s'han d'adaptar al primer equip.
Molt contents de que ell i jugadors de la casa vagin fent forada al primer equip i creiem que ha de ser una mica la base del futur del Girona, no? Demanem a la gent també el seu suport amb els nostres jugadors de la casa i que tinguin la paciència i que entenguin que això és un procés.
El Girona, doncs, que està apostant molt per la cantera, ja treballa en la que probablement serà la propera renovació, la d'Arnau Martínez, el jugador de tan sols 18 anys, acaba contracte l'any que ve i es té intenció que renovi fins al 2024 amb possibilitats d'ampliar fins al 2026.
Molt bé, i tancarem el bloc de futbol amb un parell de punts, dues notícies importants en futbol femení. Andrea de Ferrater, bona tarda.
Bona tarda.
La primera és que Alexia Putellas renova amb el Barça fins al 2024.
Així és, una gran notícia pel Barça femení i que s'assegura la continuïtat de la millor jugadora europea, que acabava contracte, com dius, a final de temporada i l'allarga per dues més, fins al 30 de juny de 2024. Als seus 27 anys, Alexia complirà la seva desena temporada al Barça i ja és la quarta jugadora del club amb més partits oficials, 352, i la segona màxima golejadora històrica amb 145 gols. Així va mostrar Putellas als mitjans del Barça la seva alegria després de seguir vinculada al club de la seva vida.
Doncs molta felicitat. És un dia emocionant per mi perquè al final doncs, he deixat la firma del contracte de renovació que vol dir que estaré 3 anys més aquí a casa meva. Doncs perquè em trobo molt bé físicament, mentalment, em trobo moltes ganes de seguir aportant a l'equip, de seguir donant-li al club el millor de mi i intentar ajudar doncs, a fer encara més gran el millor club del món.
La de Mollet va afegir que té, a més, moltes ganes de continuar lluitant pels màxims títols d'aquesta temporada.
Bé, un repte, nova temporada, nous reptes, i hem d'arribar als últims mesos competint per tot. És el que implica portar aquesta samarreta i tenim moltes ganes de seguir fent-ho.
El president Joan Laporta va publicar ahir al seu compte de Twitter una fotografia amb la migcampista tot dient: "Estem molt feliços i orgullosos de tenir una capitana com tu".
I també és notícia que el Real Madrid jugarà la Lliga de Campions aquest any.
Així és, el Real Madrid femení ha fet història i s'ha classificat per la fase de grups de la Champions després de vèncer per la mínima el Manchester City al partit de tornada per 0-1 a l'Academy Stadium davant d'uns 1.000 espectadors amb un global de 1-2 a favor de les blanques. El conjunt madrileny, que era la primera vegada més que participava al màxim torneig continental del futbol femení, va arribar a Anglaterra amb un empat a 1 a l'Alfredo Di Stéfano i gràcies a un xut des de fora de l'àrea de Claudia Zornoza abans del descans va servir per donar la victòria i la classificació de les blanques per la Women's Champions League. La resta d'equips que de moment estan classificats són el Lyon, Hoffenheim, Wolfsburg, Servette, Koch i Haken.
Gràcies, Andrea.
A tu.
Fins aquí al futbol.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
La natalidad en España, que ya tenía registros muy preocupantes, se hunde.
La pandemia ha afectado negativamente en la natalidad por miedo.
Adela tiene 28 años, es autónoma, asegura que las condiciones laborales para la gente que empieza a trabajar hacen muy difícil mantener una familia.
Los primeros trabajos empiezan a cobrar unos sueldos más bajos.
La crisis está siendo el colmo a algo que ya estaba ocurriendo.
Eso parece, más o menos, porque antes de la crisis tampoco teníamos niños.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Luis Gómez ha bajado por fin la basura. Los Gómez son tan felices como el día que empezaron a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
I 52, no volia jo acabar la setmana sense dedicar uns minuts al Manresa, que li va guanyar el Barça a la final de la Copa Catalana, de la Lliga Catalana, el cap de setmana passat, i tot i ser el pressupost més baix de la Lliga CB, està fent molt bé les coses últimament. Tenim el jugador del Manresa, Guillem Jou. Guillem, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, guanyar-li la Lliga Catalana al Barça, més el nou Congost, ha de ser una injecció de moral potent abans de començar la Lliga i de començar la temporada, no?
Sí, això ens dona una injecció, com has dit, de moral i de confiança molt important per abans de començar la temporada, no? Havíem jugat un parell d'amistosos i no acaben de sortir les coses com volíem i després, el cap de setmana passat, doncs, ens va sortir tot perfecte i amb aquesta victòria contra el Barça i aconseguir la Lliga Catalana, doncs ens ha donat confiança per seguir treballant i seguir millorant, que no hi ha res fet encara de molt important.
Escolta, com es presenta la temporada? Una vegada més, el Manresa és el pressupost més baix de la Lliga, però, en fi, a lluitar com sempre, que lluiteu, i lluiteu molt bé, Guillem.
Sí, no, això ja ho sabem, és el de cada any, no? Més o menys, sempre estem per allà baix, però res, s'ha de tornar a començar de nou, tornar a entrenar fort, a treballar, a millorar els conceptes dia a dia, i després el camp és una jugada de veritat. De veritat, qui té millor equip i qui fa les coses millor per mantenir la categoria i aconseguir més victòries. Uh-huh. El pressupost al principi de temporada i després es veuen resultats de pista. Hem de centrar en això nosaltres.
Sí, sí. Hi ha un parell d'ítems que són innegociables en els equips de Pedro Martínez, en el seu llibret, i en el vostre equip es veuen també perfectament, que són l'energia i la intensitat, no? Això per sobre de tot, no, Guillem?
Sí, i a més això és molt ADN Manresa, no? La intensitat, l'energia, l'entrega, el compromís amb el club, la ciutat i amb els mateixos companys, no? De quan tu estàs a la pista, pots donar el teu 100% i un dia sortiran les coses molt millor, un dia molt pitjor, però bueno, mentre tu donis el teu 100% i es mostri la pista, com a si hi hagi des de l'equip a aconseguir victòries i jugar millor.
Uh-huh. Has parlat ara de la gent, que per fi torna als pavellons i, evidentment, jugar amb la gent a casa, al Nou Congost, al costat vostre, és una pista on l'escalf de la gent es nota molt, Guillem.
Sí, sí, la nostra gent, la nostra afició, no, pues és molt, molt intensa, està apreta molt, està, a més està molt a prop, i et diria que cap de setmana no sé si eren 1.400 o 1.000 i alguna cosa, però semblava que el pavelló fos ple. Després d'aquesta imatge dic, tampoc hi havia tanta gent, però sí, es va notar molt al canvi, no, de poder jugar amb la nostra gent, amb el nostre públic, que ens ajuda molt, no? I a veure, aviat ja, quan comença la Lliga, ja es tornem a tenir aquí.
Escolta, molts canvis a la plantilla, no? Que 10, 3 o 4 només de l'any passat, no, Guillem?
Quedem, sí, els 5 nacionals de... Quedem els 5 nacionals i 7 de nous.
7 de nous. O sigui que toca...
Sí, 7 o 8 de 9, sí.
Sí, sí, toca treballar per conjuntar tot això, no?
Sí, és el que t'he parlat dels principis dels primers partits de pretemporada, no? Al final, molta gent nova que s'ha d'adaptar a la Lliga, s'ha d'adaptar als conceptes del Pedro, com la manera de treballar d'aquí, i mica en mica, no? S'ha d'anar engreixant la màquina, anar entrenant, i a mesura que vas entrenant i competint i jugant partits, no? Tu vas agafant els feelings amb els altres jugadors, amb els teus companys, i així és com surten les coses.
Uh-huh. I a més a Europa aquesta temporada també, Guillem, que participeu a la Champions League.
Sí, tornem a Europa, fa dues temporades ja hi vam jugar i va ser molt especial. Estima que no vam acabar com ens hauria agradat a nosaltres, però bueno, aquest any tornem a tenir l'oportunitat de jugar. Tenim un grup difícil, però bueno, ja et dic, s'ha de competir des del primer moment, des de zero, i després del camp ja es veurà què passa.
Molt bé. Guillem, d'entrada, felicitats per la Lliga Catalana, que heu aconseguit, que això no s'aconsegueix cada any, i ara lluita fort a la Lliga, a la Champions i a totes les competicions que teniu per davant. Gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé la temporada.
Moltes gràcies a vosaltres, que vagi bé.
Adéu. Miguel Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, John.
¿Qué más noticias tenemos en el mundo del básquet?
Pues mira, hay un pequeño follón, jaleo, porque Sertan Sanli, el jugador del Barça, estuvo ayer retenido 8 horas en el aeropuerto por un malentendido en el control de pasaportes. Venía de Turquía, donde había grabado un spot publicitario, y bueno, se formó un quilombo, que si tuvo que ir el Barça entrenaba por la tarde, se perdió el entrenamiento, mira, en fin. De los líos estos del plan no se escapa ni el baloncesto. En lo deportivo, último entreno el día de hoy para los de Jasikevicius, que viajan mañana a Tenerife para disputar la Supercopa. Y por lo demás tenemos noticias porque fichaje en el Moraván Andorra, Víctor Arteaga, como dijiste antes, pívote, 2'14 de altura, 29 años, ha jugado las últimas 5 temporadas de Movistar Estudiantes y firma por 2 meses para suplir la baja de Musa Diagne. Y para terminar, el Juventud de Badalona, que viaja esta tarde a Galicia para disputar el torneo en Sestas Rías, donde estará también Unicaja, Breogán y Obradoiro como protagonista.
Gracias, Miguel.
A ti.
En tenis ya tenim definidas las semifinals de l'Open USA. Paula.
Sí, ja tenim les semifinals de l'Open USA definides. L'últim en assegurar-se una plaça ha estat Novak Djokovic aquesta matinada, després d'imposar-se l'italià Matteo Berrettini. El serbi ha estat en sols 2 partits de completar el cicle de Grand Slam en una mateixa temporada. Per aconseguir-ho, primer haurà d'intentar superar a les semis d'Alexander Zverev, que per cert va ser qui va eliminar-lo dels Jocs de Tòquio. Per tant, Djokovic, que buscarà d'alguna manera aquesta revenja. L'altra semifinal masculina la completa en Medvedev, que està fent un gran campionat i ha cedit tan sols un set en els 5 partits, i Yoger Aliasami, que està a la seva primera semifinal d'un major. Pel que fa a les semifinals femenines, Leila Fernández, una de les revelacions d'aquest Open, eliminant a 2 jocs número 1 del món, com són Angelique Kerber i Naomi Osaka, s'enfrontarà a la cap de sèrie número 2, Arina Sabalenka, i la britànica Emma Raducanu, amb només 18 anys, s'ha consolidat com la tenista més jove en arribar a les semifinals de l'US Open, partint des de la fase prèvia. Raducanu buscarà arribar a la final enfrontant-se a la grega Marina Sakkari. Les semifinals femenines es jugaran aquesta matinada a la 1 i a 2:45, i les semimasculines divendres en horari encara per determinar.
Phil, superstar.
¡Ay, descreídos!
Muchas gracias.
Muchas gracias, ¿eh? ¿Dónde estáis los que rajabais de Luis Enrique, eh? ¿Dónde estáis? A ver, salir ahora, que dependemos
sal,
de nosotros.
Sal.
No, los que proponíais a Luis de la Fuente, escondidos.
Sal
que
estáis. Cueva.
No, pero se ha de reconocer una cosa, Valllori. Aquesta selecció no convida a l'optimisme. Mira si estem amb l'angoixa a sobre, Fixa't el que li va passar a Juan Cano Rivero ahir a Televisió Espanyola amb aquest 1 contra 1 de Muriqui contra Unai Simón.
Ojo que se va Muriqui, Muriqui delante de Unai Simón, Muriqui, gol. No, fuera, fuera.
La va veure a dintre. La va veure... Jo també la vaig veure a dintre.
Jo
també la vaig veure a dintre, però clar, és aquesta angoixa i aquest pessimisme. Clar, aquest parto tan complicado. Bueno, va. Vinga, última hora. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya rebutja el recurs de l'Espanyol demanant un 60% d'aforament. Per tant, ens haurem de conformar amb el 40%. Atlético de Madrid, Simeone, ha fet una prova. Joao Suárez, i ha fet una altra prova, Griezmann, Suárez, i a més, al Sevilla s'ha reincorporat Jules Koundé, i continua el porro, continua el porro, perquè les 12 principals lligues europees rebutgen el Mundial cada 2 anys, i al seu torn, la FIFA proposa concentrar tota la fase de classificació en un mes de competició, amb el teu amic Arsène Wenger al capdavant d'aquesta proposta.
Gràcies, Gil.
A vosaltres, despreïdos.
4, que vagi bé.